Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Leo Loza. Aquest és el programa de Poció de Felicitat número 106. Avui us parlaré de què és el Koan. Us volia comentar que el proper mes de setembre, i degut a l'interès de moltes de vosaltres, iniciarem un nou curs de Enneagrama per al Desarrollo Personal a l'Hotel d'Entitats a Roda de Barà. Us preguntareu, de què va aquest curs? Bé, només per donar-vos una petita idea. L'Enneagrama és una tipologia sobre la personalitat, un model per comprendre la nostra manera de ser. És, doncs, un instrument per conèixer-te millor des de les teves motivacions més profundes. És una invitació a créixer, a caminar, a treure el millor de tu mateix i a assumir les teves debilitats amb realisme. És un ajut per conèixer i acceptar millor els altres. És un mètode per investigar sobre un mateix i també sobre els altres. És una eina per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. Si esteu interessats i voleu més informació, com ara els horaris en què s'impartirà el curs o bé el preu del mateix i reservar plaça, no dubteu en trucar al telèfon de l'Hotel d'Entitats, que és el 977-65-7712, a on us atendran. Us repeteixo el telèfon. 977-65-7712. Hogen, un mestre zen xinès, vivia sol en un petit temple al camp. Un dia, quatre monjos peregrins van arribar i li van demanar permís per fer un foc al pati per escalfar-se. Mentre es construïen un foc, Hogen els va sentir parlar sobre la subjectivitat i l'objectivitat. Es van unir al grup i va dir: "Suposa que hi ha una pedra molt gran. Consideres que aquesta pedra està fora o dins de la teva ment?" Un dels monjos li va contestar: "Des del punt de vista del budisme, tot és una representació mental, així que jo diria que aquesta pedra està dins de la meva ment." Llavors, Hogen li va respondre: "Has de sentir el teu cap molt pesat si vas per aquí carregant amb una pedra com aquesta en la teva ment." I vet aquí com aquest mini relat ens mostra què és el Koan. Doncs el Koan és un dels principals signes distintius de l'escola Zen Rinzai. I és, bàsicament, una pregunta o un problema proposat pel mestre que, a través del seu anàlisi i repetició, permet al deixeble anar més enllà del pensament i trencar l'esquema mental, permetent, d'aquesta manera, una resposta espontània que porti, finalment, al sobtat despertar o el que se'n diu Satori. Però, per la ment occidental, el Koan sembla més bé un problema absurd, il·lògic o banal. Així tenim que Wikipedia ho defineix així: "El novici ha de deslligar-se del pensament racional i augmentar el seu nivell de consciència per endevinar el que en realitat li està preguntant el mestre, que transcendeix el sentit literal de les paraules." No obstant això, la pràctica del Koan no es tracta d'una endevinació ni de la recerca d'una resposta lògica o raonable. Si més no, el Koan busca una resposta interior que sorgeix del més enllà del pensament. Només abandonant el raonament mental i l'esforç per trobar una resposta, llavors es pot trobar l'essència del Koan i interioritzar el seu magistral ensenyament. Segons s'explica, es veu que en una ocasió un deixeble d'un monestir zen va entrar a la sala del mestre sense trucar a la porta i el va trobar bevent sake d'una garrafa de vidre recoberta de vimet. L'estudiant, horroritzat davant d'aquella pertorbadora escena, es va acostar al mestre i li va dir: «Mestre, vostè ens ha dit que l'alcohol no entra al zendo per la porta gran». No obstant això, li bisbe ben sake en el moment d'entrar en la seva estada. El mestre li va respondre alhora, que esbossava un sarcàstic somriure: «Aquest sake que estava bevent ha entrat per la porta petita». Qualsevol adepte al zen somriuria davant de la ingenuïtat del deixeble i del seu encara baix nivell espiritual. No obstant això, estaríem equivocats, ja que la resposta del mestre no és un koan, ni la solució un koan, sinó que correspon més aviat a una actitud cínica davant de la farsa de la realització espiritual. Hi ha, doncs, molts exemples d'aquest tipus i això ens porta a caure en el compte de la dificultat que és separar un koan de l'expressió cínica dels mestres zen. No obstant això, per un monge zen, un koan no és una cosa que no tingui sentit i els professors zen esperen una resposta adequada quan formulen un koan. Cal aclarir que un koan no és pas una endivinalla i encara que en la literatura hi ha respostes ortodoxes, depenent de les circumstàncies en què el koan és formulat, pot variar la resposta apropiada. El mestre no està buscant que el deixeble sàpiga la resposta correcta, sinó evidències sobre els seus progressos en la filosofia zen i l'aplicació a la seva vida diària. Es pot veure que en la cultura occidental l'alumne aprèn del professor seguint el fil del seu discurs lògic pas a pas. Però el mestre zen, per en contra, exigeix un salt al seu alumne, doncs ha d'obtenir un coneixement immediat per si mateix. Per tant, els koans mai es resolen seguint la lògica de l'enunciat o després d'un anàlisi racional del problema. De fet, mentre l'alumne tingui el seu pensament entretingut i presoner del discurs racional, no podrà pas trobar la solució. I és que els koans s'originen amb les dites i fets d'il·luminats i figures llegendàries. Els koans reflecteixen la il·luminació o el despertar de tals persones i tenen el propòsit de desconcertar el pensament discursiu, lògic, racional i provocar un xoc mental que porti a un augment de la consciència, o sigui, d'un despertar. Els mestres zen sovint reciten i comenten koans i algunes vegades es concentren en ells durant les seves sessions de meditació. Els professors poden utilitzar els koans com una manera de sondejar els estudiants sobre els seus progressos iniciàtics i comprovar si han tingut experiències d'enteniment de la doctrina i del despertar que, com han dit abans, es deia Satori. Les respostes poden ser orals, però també poden ser gestos o accions.
I was born under a wandering star. never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. Goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star.
What can make you prisoner and the plains can make you dry? Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
Heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you'll know where I will be. I was born under a wandering star.
Quan les dues mans es aplaudeixen, es produeix un so. Escolta el so d'una mà aplaudint. De fet, aquest és un con i, evidentment, ens deixa quadriculats. És normal, la nostra ment és occidental. Els koans són autoparadògics i s'utilitzen com una disciplina de meditació en el budisme zen. L'objectiu del koan és esgotar la ment analítica i egoica per revelar la no ment més intuïtiva. No es tracta pas d'arribar a una resposta, sinó de veure, per nosaltres mateixos, que les nostres intel·leccions mai poden donar-nos una resposta completament satisfactòria. Alguns, fins i tot, podrien afirmar que els koan són anti-intel·lectuals, però no són ni anti-intel·lectuals ni intel·lectuals. Simplement, assenyalen que la realitat en si no pot ser atrapada. Es veu que Nain, un mestre japonès, durant l'era Meiji, del 1868 al 1912, va rebre a un professor universitari que va venir a preguntar pel Zen. Nain va servitear la tassa del visitant fins que la va omplir i després va seguir abocant-li més te. El professor va observar el desbordament fins que ja no va poder contenir-se. Està massa plena la tassa, ja no en cap més de te. Doncs com aquesta tassa, va dir Nain, estàs ple de les teves pròpies opinions i especulacions. Com puc mostrar-te el Zen, a menys que primer et buidis la teva tassa? Aquest és un koan zen clàssic sobre la importància d'aprendre a desaprendre i tornar a aprendre per tal de mantenir-se alerta i lliure del pensament fix. Les imatges de la tassa desbordant de te són un poderós símbol que ens recorda que hem de deixar anar moltes coses perquè puguem abocar més experiència a les nostres vides. La paradoxa és que mai podem deixar de banda el que hem après, doncs sempre es conserva en algun nivell. Explica un altre Koan que una vegada en Tanzan i Aikido viatjaven junts per un camí enfangat. Una forta pluja encara queia. En doblegar un revolt es van trobar amb una noia encantadora, amb un kimono de seda, incapaç de creuar el franc. «Anem, noia», va dir Tanzan immediatament. Aixecant-la en els seus braços, la va portar per sobre el fang. Aikido no va tornar a parlar fins per la nit, quan van arribar a un temple d'allotjament. Llavors, ja no va poder contenir-se. «Els monjos no s'acosten a les dones», li va dir Tanzania. «Especialment a les joves i amables». «És perillós, per què vas fer això?» «Jo vaig deixar la noia allà», va dir Tanzan. «Tu, en canvi, segueixes portant-la». De fet, aquest Koan ens mostra que Aikido està tan atrapat en el que és correcte i el que és incorrecte de les accions de Tanzan que es converteix en una víctima del passat estàtic a costa del present dinàmic, quan Tanzan ja ho havia deixat anar. Si us fixeu, la vida és contraintuïtivament situacional. De fet, hi ha regles i hi ha lleis. Algunes d'elles estan en equilibri amb una llei còsmica major i d'altres no. De vegades, el correcte és fer l'incorrecte, d'acord amb la convenció. De vegades, la moralitat és tan tèrbola com la carretera per la qual viatjaven en Tanzan i Aikido. Explica la llegenda que el profeta Ibrahim va ser un alumne avantajat en la interpretació koànica del firmament. Però, com tots els deixebles i mestres zen que han intentat desxifrar un simple koan, va fracassar en l'intent. Primer, ho va intentar amb la raó i a les seves evidències. Sens dubte que el sol és el meu déu, ja que és l'astre més gran i refulgent que hi ha al cel. La seva llum eclipsa tota la resta. Tot i això, en arribar al crepuscle i ocultar-se el sol per sota l'horitzó, llavors va exclamar: «No, aquest no pot ser el meu déu, ja que ha desaparegut, s'ha amagat. No seguiré una cosa que desapareix». Després, es va fixar en la lluna, en la seva freda i enigmàtica llum, en la seva rodonesa i en les seves zones ombrívoles. Llavors va pensar: aquest sí que és el meu déu, és l'astre de la nit, el que il·lumina les tenebres». No obstant això, en arribar el dia, va desaparèixer l'astre de la nit. Allò va omplir de perplexitat al profeta Ibrahim. Qualsevol raonament que seguia el portava a la inevitable paradoxa existencial. Llavors, enmig d'aquesta infructuosa i desesperant investigació, va escoltar una ordre, una estranya ordre, que li deia: «Someta't». En aquell mateix instant, es va trencar el vel de la racionalitat i de l'anàlisi i va entendre que la raó estava mal dirigida, doncs era la seva arbitrària subjectivitat. Doncs se servia d'ella per entendre la portentosa creació des de la seva minúscula percepció. Els koans no són meres endivinalles en blanc i negre que les nostres ments desxifren de sobte i proclamen: «Ves per on, ja tinc la resposta», sinó que són ambigus i paradoxals, esperant que les nostres ments s'obrin prou per permetre que emergi l'espai per la intuïció profunda, més enllà del coneixement i la manca d'atenció a través de l'ús de l'atenció conscient i imaginativa.
Thank you. Pranik Bhagata Sadavigas Suniye Dug Bab Gana Suniye Dug